A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 5 minuts, dilluns 13 d'octubre. Bon dia. El dia que el Mallorca torna als entrenaments, que vos explicarem la gran victòria mundialista de Paula Barceló i que aquesta colla ha renovat amb el Barça. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui amb una darrera hora, la de Cata Coy, que ha renovat amb el Barça fins al 2029, la portera de Porto, la que va haver contracte el mes de juny del 2026, i fa uns minuts el club i la portera han anunciat que amplia contracte per 3 temporades més.
Estic molt contenta, molt emocionada que el Barça segueixi comptant amb jo per defensar aquest escut, per defensar aquests colors, i com dic, sempre estic agraïda en el Barça per apostar quan vaig arribar per una nena de 8 anys, i ara ja en tinc 24 i estic aquí, i volen 3 anys més, pues, però és una joc molt gran, m'enorgulles molt, i bueno, esperem que sigui més anys.
Més coses, avui també vos explicam un nou èxit de la raquetista mallorquina Paula Barceló, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campiona del món a la categoria 49 al Mundial que s'ha celebrat a Itàlia, Sardenya. Tot d'una vos explicam més detalls de les regates i sentirem també les primeres reaccions de la campiona. Avui que el Mallorca ha tornat als entrenaments i que ja comença a preparar el partit de dissabte que ve a Sevilla. Rassate va recuperant els internacionals, però encara n'hi ha que han de jugar els pròxims dies. Morici ha de jugar avui, per exemple, Mojica ho farà demà en Colòmbia, Bestrom, en canvi, tornarà sense haver jugat cap minut en Finlàndia. I Jan Virgili, que va fer un partidàs amb Espanya sub-20 al Mundial, també es pot reincorporar demà amb els entrenaments de l'equip, perquè la selecció, malgrat el partidàs, com deien, de Jan Virgili, va quedar eliminada. Més coses, avui també analitzarem la situació de l'UD Eivissa, que hi va patir la derrota segurament més dura dels darrers mesos. Va perdre 3-0 al camp del Torremolinos, ja són 3 derrotes seguides, 5 partits consecutius sense guanyar. Ho analitzarem tot des d'Eivissa amb en Víctor Sancho i amb en Toni Torres. I també repassarem la jornada a la segona federació masculina, avui amb 2 porters, el del Poblense, Vicent Sabater, el menys golejat de la categoria i crucial a l'empat d'ahir del Poblense al Coll, i amb el porter de l'Andratx, Elias Ramírez, MVP en el derbi de la jornada, que va acabar amb victòria de l'Andratx per 1-0 contra l'Atlètic Balears. 1:07. Va, que començam amb aquesta bona notícia, perquè després d'una gran setmana de competició, la mallorquina Paula Barceló i la seva companya, la canària Maria Cantero, han culminat la feina penjant-se la medalla d'or a la classe 49 del Mundial de Vela. Ahir, a la darrera regata, Barceló i Cantero varen dominar des de l'inici i varen creuar la meta primeres. Amb aquesta victòria, l'equip espanyol torna a ser campiona del món 5 anys després. Era la primera vegada més que Barceló i Cantero competien plegades i la primera que la regatista del Club Nàutic de Serenal feia de patrona. Per tant, gran estrena d'aquesta dupla que ha pujat al més alt del podi al Mundial celebrat a Sardenya, i aquestes són les primeres paraules, la reacció de la mallorquina Paula Barceló.
Era una regata en la que solo te valía ganar y yo creo que hemos salido con todas, asumiendo cierto riesgo, obviamente saliendo a babor y cruzando las pruebas, pero bueno, era algo que había que hacer porque ningún otro resultado nos valía. La verdad es que no sabe a gloria. Ha sido, bueno, desde que nos pusimos a tope en junio, han sido unos meses muy duros de entrenamiento. La verdad es que, bueno, hemos trabajado siempre soñando en venir y hacer un buen papel, pero creo que tampoco nos imaginábamos ganando el campeonato. Sabíamos que había materia para poder hacerlo.
I de Paula Barceló molt contenta per aquest títol mundial, i Espanya més, que està campiona per partida doble, perquè Diego Botín i Florian Tritel també s'han penjat l'or. El càntabre i el català sortien també líders a la Medal Race, a la darrera regata, i varen creuar la meta primers per aixecar el títol mundial. Per tant, domini absolut, tant femení com masculí, a la classe 49. I una altra notícia, aquesta pot ser avui no tan esperada, però que havia d'arribar, i és que Catacoy ha renovat amb el Barça fins al 2029. La portera de Porto, la que va haver contracte el mes de juny de l'any que ve, del 2026, i ha signat amb el Barça per 3 temporades més.
Estic molt contenta, molt emocionada, que el Barça s'hagués quedat content amb jo per defensar aquest escut, per defensar aquests colors, i com dic, sempre estic agraïda en el Barça per apostar quan vaig arribar per una nena de 8 anys, i ara ja en tinc 24 i estic aquí, i volen 3 anys més, pues, però és un jo molt gran, m'enorgulles molt, i bueno, esperem que sigui més anys.
Va arribar a Catacoy al Barça l'any 2019, amb 18 anys. En total, ja ha sumat 95 partits com a titular, ha defensat la porteria del Barça, ha deixat aquesta porteria a zero en 61 partits d'aquests 95 i només ha encaixat 39 gols. En aquestes 3 temporades més, cercarà ampliar el seu palmarès, que ja compta actualment amb 17 títols amb el Barça, 3 Champions, 5 Lligues, 4 Copes de la Reina i 5 Supercopes d'Espanya.
Bueno, seguir guanyant títols, crec que futbolista, més un futbolista que juga aquí en aquest equip, sap el que significa jugar aquí, volem guanyar tot, també a nivell individual pues, cada vegada madura més, sentir-me bueno, que sé exprimir més tot, que té més experiència i això és el que vull guanyar i bueno, ojalà pues, tenir molt d'èxit.
I segurament per tot això, quan el Barça fa uns dies li va oferir aquesta renovació, Catacoy no va tenir cap dubte en acceptar-la.
Tinc la sort de poder entrenar els millors jugadors del món, al final això me fa bona, me fa millor, tenir un staff increïble, tenir un director esportiu també increïble, crec que tot està bé per quedar-te aquí, crec que estem en el club perfecte, ciutat perfecta, me sent com a casa, quan estigués a Mallorca, i crec que això també és un punt molt important, i com van dir, com volien renovar, doncs no vaig tenir cap dubte de que diria que sí.
Unai, pràcticament 12 minuts. Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia, Magdalena.
Gavi Fortesa, molt bon dia.
Hola, hola.
Tot una parlant del Mallorca i del Palma Futsal, però és que quan llegia aquesta xifra fa un minut, Catacoy, 95 partits com a portera del Barça, 61 porteries a zero. És vera que és el Barça i ets la competició, que ets la Lliga Espanyola, però déu-n'hi-do aquesta edat. En Toni m'ha deixat un rècord.
Dic, una bestiesa.
Però et s'hi deu fer, però et s'hi deu
fer. I hem d'afegir que amb 24 anys una temporada va jugar cedida al Sevilla. Ni tan sols va jugar amb el Barça. Fins a quin currículum, no?
Fins sí, en el Mundial, que no aconsegueix aquesta titularitat.
A més, una titularitat que va arribar després d'aquell partit en el Mundial, que Espanya va perdre 4-0 davant el Japó, va haver-hi canvi de porteria, i fins ara.
És veritat que en el Barça li arriba en manco vegades.
No, clar,
que no és aquí, evidentment. Té la part baixa de la classificació, però
té una part de
no
portera i una part d'espectadora.
Però no li lleva el mèrit, a una gran portera, portera de la selecció espanyola, i bé, veurem si continua aquesta bona ratxa, perquè d'aquí a 2029 encara mos ha d'anar moltes alegries.
Arribarà el Guant d'Or.
És possible, és possible. De moment, top 3 millor porteres del món, i en aquest cas, que firma per 3 temporades més, Catacoy, que serà portera del Barça mínim fins en el 2029. I deien que ja començava a parlar del Mallorca. Toni ha tornat avui en els entrenaments, després d'aquests 3 dies de descans, i avui ha estat el primer dia de feina per preparar, ja sí, el pròxim partit de Lliga, Sevilla, dissabte, a les 2.
Sí, això no vol dir que la setmana passada no preparassin una mica també, no?, aquest partit, lògicament, se veuen vídeos i fan feina per veure la forma, la manera en com s'ha de guanyar en el Sevilla aquest dissabte, si és que és vera que la temporada passada el Mallorca va empatar un, recordo un gol de Martin Balgen entre el minut 91, primer gol, per cert, de Martin Balgen a primera divisió.
I que l'havíem entrevistat nosaltres fa pocs dies i tu li havies dit així, mi de broma, ja tinc ganes de cantar un gol teu, i era bueno, i mira, pam.
I el van cantar, i van repicar les campanes de la Seu i també ser de la Giralda amb aquell golaç de Martin Balgen que va posar l'empat a un al marcador final del Ramon Sánchez Pizjuán. La Bombonera de Nervión dissabte a les 2 del migdia, i bé, perquè és un estadi que pitja molt l'afició del Sevilla. Avui el Mallorca ha començat ja, diríem, a preparar un poquet ja amb més intensitat aquest partit. Llàstima és que encara no hi siguin tots els internacionals. Falta Morici, falta el porter Bestrom, també Johan Mojica. Tant Morici com Mojica tenen partits. Un juga avui, és pirata, ve de Morici. L'altre juga la matinada de dimecres, Johan Mojica. Veurem, perquè l'altre dia no va jugar cap minut. Veurem a si té qualque minut o no. I Jan Virgili, que ja ha acabat el Mundial, eliminat en la selecció espanyola sub-20, ha fet un bon Mundial.
Boníssim.
Jan Virgili encara no ha arribat, o no ha entrenat, no sé si
avui
ho deu haver arribat o no.
No
s'ha entrenat, aquesta és la notícia, que no s'ha entrenat encara amb el grup, amb la plantilla del Mallorca. Demà, si no ha res de nou, ja estarà a les ordres de Iago Barrasate i ja podrà realitzar entrenament.
De Jan Virgili, aquest Mundial que ha fet, que jo crec que per part del Mallorca s'ha celebrat, perquè hem vist un molt bon Jan Virgili, però el Mallorca pot recuperar
fixa't
el
quin,
jugador.
Quin cop mediàtic, no? Perquè Virgili se'n va després de fer el millor que havia fet amb el Mallorca, que era aquella reacció contra l'Atlètic de Madrid, que va ser elèctric,
no?
I varen ser 15 minutets. Se'n va al Mundial, dels 5, ha jugat 5 partits, 4 de titular, ha marcat un gol que és estratosfèric, un golàs, ha donat una assistència i sembla que ha estat un dels homes més seguits per la premsa nacional, internacional, en aquest sentit. I tant de bo que ara estem parlant d'un jugador del Mallorca. Ara, a menys quan arriba, evidentment cansat, evidentment amb un viatge feixuc des de Xile, s'ha de posar en marxa. Jo crec que jugarà a Sevilla, m'imagino que de titular, no? Però és que penso el mateix de Morici, que tal vegada no jugui com a titular a Sevilla, i qualcú ha de jugar.
Clar, Morici juga avui contra Suècia, amb Kosovo, i
a Suècia, juga,
a Suècia.
De Monte juga a Suècia,
sí,
que és pitjor,
sí,
encara.
Una mica més en fora i tot, i més fred, i canvi de temperatura, etc etc. I llavors qui ve de més en fora ja és en Mojica, que encara juga demà, la de matinada entre dimarts i dimecres, que juga a Colòmbia contra precisament la Canadà de Kailarin. Mojica, que és veritat que ho deia en Toni, que no va jugar l'altre dia cap minut, que és lateral titular de la selecció, és veritat que era un partit amistós, no sé si el varen reservar una mica o veurem si té minuts.
I Bergström, que no ha jugat res.
Zero. De Jan Virgili, se li ha posat moltes focus damunt amb tot això que comentàvem i no sé fins a quin punt s'ha perdut els darrers 3 partits del Mallorca. L'afició té molta ganes de veure'l pels 15 minuts que té, però avui llegia. No sé si el Mallorca ha de donar tot el pes i ha de donar tanta pressió a un jove de 19 anys que acaba d'arribar.
És un jugador diferencial, és un jugador que ja contra el Celta...
contra l'Atlètic de Madrid.
No, l'Atlètic de Madrid. Ja va fer un bon partit. Era un futbolista, fins i tot, que se va confiar en ell el dia del Real Madrid,
sí,
el dia del Bernabéu,
sí,
els darrers minuts.
Sí, sí.
Que després va venir tota la polèmica de l'escrit d'en Dani Rodríguez. Uh-huh. Era un jugador, com dic, diferencial, que després de la sortida de Robert Navarro, Mallorca no tenia un jugador d'aquestes característiques.
I és més vertical encara que
Robert
Navarro.
Molt més vertical. Sí. Un futbolista pot jugar d'extrem, pot jugar fins i tot de mitja punta.
Sí, sí.
Pot ser acompanyant. Vore'm si de...
De Morici.
Sí, de Morici no sé jo, perquè vendrà un poc cansat,
sí,
Pantura.
Sí, bueno, del punt
no
que jugui.
No m'estaria que jugar Abdon o jugàs
Mateo
Joseph,
sí,
d'inici.
Pot ser, sí.
I podria ser Jan Virgili l'acompanyant.
És molt ràpid, encara el rival... Sembla que cerca els rivals per fer regatejar i sortir. No sé, és molt valent.
No s'havia de tirar totes per damunt,
evidentment.
En el lot de 20 anys, aquí hi ha molt de futbolistes que ja tenen moltíssima experiència en aquesta primera divisió. Jugadors que ja duen molts anys jugant en aquesta màxima categoria, lògicament, malgrat que el Mallorca va ahir darrer a la classificació. Ara no m'ho hem de pensar que perquè vingui Jan Virgili començarà el Mallorca
ja està tot arreglat,
sí,
no?
Començarà el Mallorca a guanyar partits un rere l'altre.
Sí, que, sí, que ja pots argumentar on aferrar-te i Jan Virgili és un
d'aquests. Que m'ho aferram, sí, a Jan, sí, Virgili, però m'ho hem d'aferrar a que el grup millori. El grup millori i que s'equip jugui millor. Millor futbol, tingui més arribades.
Mira,
a l'àrea contrària per poder fer gol.
És un futbolista contagiós. És un futbolista que amb la seva actitud contagia a la resta de companys. Això pot fer créixer un poc el bloc, i no tan sols ell, no?
Tant de bo, tant de bo.
I després fer feina també una mica, el que fa referència a la defensa, no? A no encaixar. I sobretot també pilota aturada. A pilota aturada. Gavi, tu m'ha donat avui de matí una dada.
És que ha descobert una cosa que posa els pals de punta. El Mallorca no fa un gol de lliure directe des de gener del 2022. Alerta.
Taque Kubo.
Són 3 anys i mig. Taque Kubo en Copa del Rei, 8 anys de Copa del Rei, Taque Kubo, a l'Espanyol, a Son Moix. és el darrer gol de falta directa del Mallorca fa 3 anys i mig.
Déu-n'hi-do, són molts, anava a dir, són moltes temporades, però també són molts de partits sense veure un gol de falta del Mallorca. Toni, aquest dia anirem fent prèvia d'aquest Sevilla-Mallorca. No hem pensat a mencionar els lesionats, que de moment continuen sense entrenar-se, Cumbula, Mascarell i Takuma Asano. Dic, continuen sense entrenar-se, avui no hem vist l'entrenament, demà sí que els primers 15 minuts són oberts. La setmana passada vàrem parlar amb Barrasate, va dir que Cumbula i Mascarell estaven per tornar, que Takuma Asano encara no.
Takuma no, Mascarell sembla que sí, crec que millor s'està recuperant. És important també pel mig del camp de l'equip mallorquinista que torni un jugador com ell amb aquesta experiència.
Una altra d'aquestes dades que cercàvem, o que jo cerc, en el cas del japonès, sabeu que Takuma. Que Takuma Asano no ha jugat amb el Mallorca cap partit sencer de 90 minuts? Cap.
Sí, sí, l'altre dia precisament ho comentàvem.
No aguanta més de 60.
És un jugador de vidre.
No aguanta més de 60 minuts.
Quan ha girat més de 60, hi ha hagut
problemes.
És una assignatura pendent que té el Mallorca. A veure quan torna Takuma Asano. Demà, els primers 15 minuts d'aquest entrenament de Son Babiloni sí que els podran seguir. Veurem si ja ha tornat Jan Virgili i com estan Cumbula i Mascarell. Tot això per fer prèvia del partit de dissabte a les 2 entre el Sevilla i el Mallorca. Toni, amb una transmissió que començareu a les 12, no?
A les 12, correcte. A les 12 de migdia, amb tota la prèvia, lògicament també en totes les nostres seccions habituals, també, d'aquest gran equip d'Esport Trans en Joc, i a partir de les 2 la transmissió d'un partit que esperem el Mallorca pugui aconseguir aquesta primera victòria com a visitant de la temporada. Seria la segona d'aquesta Lliga, la primera recordant va ser contra l'Alabès, i tant de bo que el Mallorca pugui guanyar el Sánchez Pizjuán, com ja ho ha fet també en altres ocasions.
1:21.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui de matí hi ha hagut una roda de premsa del Palma Futsal, era concretament per parlar d'un tema que tot d'una en parlarem, però és que avui de matí han sortit titulars que també volen tractar, i un ha vengut en forma d'informació oficiosa, no oficial, però que tu has pogut contrastar.
Sí, ja podem dir que és oficial, que el Palma organitzarà aquest pròxim mes de gener la Supercopa d'Espanya a Somoix, dies 3 i 4 de gener. La darrera vegada que el Palma va jugar a la Supercopa va ser a Jaén i va coincidir amb la nit de Reis i el dia de Reis. El manco aquesta vegada, els jugadors amb els seus fills estaran a casa, ho podran celebrar. Els altres equips no. Bueno, s'ha avançat la data, perquè no són el 5 i el 6, són el 3 i el 4. Per tant, això quedarà també resolt. Ha estat curiós, no?, perquè rebíem... A tu t'ha arribat, m'ho has fet arribar a mi, allà la gent ha començat a veure per les xarxes socials que
sí,
això...
Un company que és Gustavo Muñana, sí, no? Que normalment és qui avança aquestes coses a través de xarxes.
Que ho té ben clar amb la Federació Espanyola de Futbol, i ha sortit la notícia. Va, clar, en aquest moment era quan anàvem a agafar a José Tirado per xerrar de la jornada d'avui, de tot el que havia, de la presentació del tour pels pobles de Mallorca i tot això, i Tirado encara no tenia la informació oficial, encara que estava veient la publicació a les xarxes socials. No? La resposta de Tirado no té pèrdua. Això és Tirado quan li diem que el Palma organitzarà la Supercopa d'Espanya 3 i 4 de gener.
Pues mira, me coge de sorpresa porque la verdad que no tengo oficialmente ninguna noticia que la Supercopa... Tienes tú más información que yo. O sea, no te puedo decir nada porque en estos momentos yo y el Palma Futsal no tiene ninguna noticia oficial. Sabéis que hemos peleado, hemos luchado, igual que hacemos con todo. Somos unos pesados con la Intercontinental, volvemos loca a la UEFA para que se traiga aquí rondas. A los del mundo de futsal, ya pronto organizaremos la Copa de Asia si hace falta. Pero es verdad que teníamos mucha ilusión en organizar la Copa de la Supercopa, era una oportunidad, pero realmente no desconozco si ahora mismo somos, me alegraría un montón por mí y por la afición.
Idò, Tirado, que s'ha duit, anem a dir, la sorpresa.
Sí, no l'havien avisat a ell que això sortiria
bé,
avui, no?
Mira, oficiosament ja es feia dies, inclús setmanes, que es parlava d'això. L'altra opció era la de, com la Supercopa d'Espanya de futbol. Sembla que Louzan, el president de la Federació Espanyola de Futbol, ja havia xerrat amb Aràbia Saudí per dur també la Supercopa de futsal als Països Àrabs. Sembla que el futsal no està per la feina i, de moment, aquest any han evitat tenir que jugar aquesta Supercopa a Aràbia Saudí.
I de celebrar per partida doble, que no se jugui a Aràbia Saudita i que si pot ser que se jugui,
que se jugui a Palma. Jo, mira, ja li he canviat el nom a l'Illes Balears Palma Futsal, però jo ara ja és Organitzacions Illes Balears Palma Futsal, perquè el Palma ja ha organitzat la primera ronda de la primera Champions que va jugar, la final de la primera Champions que va guanyar, la main round i la ronda elite de la segona i la tercera Copa d'Europa. Aquesta ronda principal, que serà a finals d'aquest mes, ha organitzat la segona intercontinental i se jugarà la tercera aquí, també a Somos. I ara la Supercopa d'Espanya. Organitzacions Palma Futsal.
Mare meva.
Ja és una empresa organitzadora.
Per cert, a part d'aquest tema, per mantenir encara una mica la part esportiva, clar, el Palma ve d'una derrota, Gavi, que vares explicar
inesperada, sí. Inesperada, perquè a més venia a perdre contra Xota a Pamplona, 4-3. L'equip tornava a jugar fora camp contra Oparrulo, a Ferrol. El Palma guanyava 0-2. Inclús varen dir a la transmissió que estava sent un partit plàcid pels homes d'Antonio Vadillo, però tot cap, va capgirar i el Palma va perdre per 4-2 d'una manera absolutament imprevista. Idò, aquesta és la veu de, segons diuen alguns, l'antic José Tirado, que ha tornat enfadat després d'una derrota.
Los equipos ganadores se demuestran en momentos así, de cuando vienes de un partido que por circunstancias no han salido bien, y creo que en Xota se hizo un buen partido y todo salió en contra, contra un equipo como Parrulo, que es un recién ascendido, y creo que casi hasta en los despachos, no recuerdo si fue lo Parrulo el que ascendió en los despachos, es fútbol, cualquiera te puede ganar, si no nosotros no tendríamos tres Copas de Europa, no me meto en los presupuestos ahí, porque gracias a Dios el fútbol tiene esto, pero el Palma, para jugar en el Palma tienes que tener orgullo, pasión y una ilusión descomunal, y el que no lo tenga, pues evidentemente no puede estar aquí. Yo y mi equipo estuvimos 9 meses en momentos muy difíciles el año pasado, donde yo estaba en un psiquiátrico, y aquí todo el mundo dio el máximo. Si queremos poner excusas al sol, al aire, al avión, a lo que tú quieras, no hay excusas. El que se ponga la camiseta del Palma tiene que saber lo que representa, y como digo, me duele, que y seguramente pues al final somos responsables todos, el primero yo.
Mare meva.
No recordava jo un Tirado en aquest nivell des de la Copa del Rei d'Antequera, quan va dir allò de que havíem jugat un partit entre fadrins i casats.
Sí, és aquest to, és aquest to.
És el mateix to. Per lo qual, hem de dir ja definitivament que Tirado ja és aquí.
Sí, ha tornat,
ara sí,
ha tornat.
Ara sí que ha tornat.
Per ser, el que ha tornat també és la pista,
sí,
no?
Sí, la pista
que
ja està renovada. Efectivament, sembla que això s'ha acabat, ja estan els equips de bàsquet entrenant, el Palma també, un Palma que jugarà, recordant, dilluns, partit contra Noia, un partit que torna a ser avançat per aquests compromisos internacionals del Palma, i després dissabte contra l'Inter Movistar. Tirado parla així, d'una manera un tant discreta,
sí,
de lo que es la nueva pista.
Bueno, la nueva pista la vimos el otro día, la verdad que tiene buena pinta, es bonita, más limpia, sobre todo de cara a nivel visual de la televisión. No la he probado, no la han probado los jugadores, tampoco puedo decirte mucho más, pero bueno, contento porque al final son mejoras que se hacen en la instalación, se van a remodelar el vestuario al nivel del club que somos, y muchas cosas más, porque es como digo siempre, tenemos que intentar estar todos a la altura del club que representamos.
Clar, i avui el que presentava el Palma Futsal és aquest tour que tornarà a fer per tots els pobles per apropar el club a totes les escoles, clubs, nins de tot Mallorca.
6 tours aquesta temporada. Com que no tenen competicions suficients, 6 tours, entre ells Son Cervera, Alcúdia i Set Salines, per parlar un poc de memòria, també Calvià. Sentim José Tirado.
creo que tenemos un compromiso social que lo inició Miquel Jaume y lo seguimos manteniendo y vamos a seguir incluso siempre trabajando para conseguir los máximos medios posibles para seguir haciendo proyectos sociales, porque es parte muy importante de los valores de este club. Es un tema complejo, pero la verdad que lo hacemos con todo el corazón, y yo soy el que más ilusión tengo cuando un día antes o dos antes veo a toda mi gente preparando el tour de Calviá o el tour de donde sea, de cualquier pueblo, porque ya hasta los jugadores, ¿no?, tienen la ilusión de participar en... Es un día diferente para ellos.
Avui tour, Supercopa, Intercontinental, molt enfadat amb el partit de Lliga. Avui ha hagut per tothom.
No mos poden queixar de titulars del Palma Futsal. Gavi, moltes gràcies.
Adéu.
Tres ràdios esports.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Lo imposible de olvidar está cerca de llegar. Recuerdo que la puerta se quedó bien abierta. Intentamos avanzar, pero no se vuelve a viajar. Si la maleta cuesta, llamando las respuestas. No.
Una i 32 minuts, ara hem de parlar de l'Audé Eivissa i de la derrota d'aquest cap de setmana. La derrota 3-0 a Torremolinos, que deixa l'equip de Paco Gémez a només un punt per damunt del descens. És la pitjor ratxa, de fet, des de que Gémez està a la banqueta de l'Eivissa, amb dos punts sumats dels darrers 15 possibles. El tècnic no troba la tecla i la millor mostra és el que va passar ahir, segurament al municipal de Pozuelo. Avui en volem parlar tant amb en Víctor Sancho com amb en Toni Torres. Víctor Sancho, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Magda.
Molt bé. Primer de tot, com estàu? Si estàu segurs i agraïda per aquesta comunicació, perquè és veure que aquestes pluges tan fortes que estàu patint a Eivissa també fan que no puguin fer feina no en les millors condicions.
Sí, així és. A veure, a Santa Eulària, on estic jo ara mateix, no plou, encara no plou. El cel està ja molt tapat. Donaven que podia haver-hi pluges fortes a partir de les dues, així que veurem. Estan aquí expectants a veure què passa.
A recobro, esperant que això, seguretat per damunt de tot, i també li demanaré com estan en Toni Torres. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Com estàu? Segurs? Avui sí que no sabia d'agafar cotxe ni anar cap a l'estudi ni res, per tant, agraïda d'aquesta comunicació.
Sí, he hagut de canviar una mica els esquemes perquè està la ciutat de Lloa, vist que ell està a Santa Eulària, jo estic a Eivissa, aquí tampoc plou, però m'anassen ploure amb molt poc temps, i sí, és veritat que escoltant-vos els vostres mitjos pues està tot col·lapsat i mogues-se. Estan pendent de caure tanta d'aigua, altra vegada pues és una mica arriesgat i i hem pensat que si ho fèiem de casa estaríem més tranquils. Mm-hmm.
I tant, i com deia, primer de tot, aquesta precaució, aquesta seguretat, i aquí en els serveis informatius de Divetres que vos aniran explicant com avancen aquestes pluges i aquests avisos que se van tramitant per protegir a les persones que viuen, sobretot a les pitiuses, i en aquest cas nosaltres que parlàvem amb en Víctor i amb en Toni. Víctor, clar, aquesta derrota d'ahir 3-0 tan contundent en una primera part en què l'UD encaixa tres gols, en què no se li veuen idees per refer-se, crec que sí que ja és un punt de dir no sé fins a quin punt això ja és crític o no.
Comences tu, Toni, o començo jo?
Víctor, tu.
Va, comença tu.
Començo jo. Clar, a veure, tenint en compte que parlam de l'Eivissa, com sempre deia en Magda, i com és el món de futbol en general, doncs la situació és crítica, sobretot és crítica per a l'entrenador, no? Perquè al final sempre es trenca pel mateix joc, això, no? Vull dir, i sobretot a l'Eivissa, l'any passat, mira, fa no res parlàvem a la tertúlia, que l'any passat quan va marxar Pep Lluís Martí van ser tres derrotes consecutives, el mateix que està passant ara mateix, que a més es junten amb els dos empats davant el Marbella i Antequera, abans de la primera derrota davant l'Atlètic Madrileny. Així que, bé, no seria res sorprenent si en les pròximes hores el club anunciarà la destitució d'en Paco Gémez. Després hi ha una valoració que jo crec que va més enllà, no? Una mica com gestiona el club totes aquestes situacions, l'anàlisi que fa, com pensa el club que es pot capgirar una situació. Jo l'any passat, quan va marxar el Lluís Martí, deia el mateix que ara mateix. Jo crec que així és molt complicat trobar estabilitat i crear un equip realment fort mentalment, perquè vull dir, al llarg de la temporada, Magda, i això ho sap en Toni, ho sabem tots els que veiem futbol, habitualment es donen moltes situacions diferents. El tema està com les tractes, com les afrontes. Vull dir, perquè no té res a veure la derrota d'ahir a Torremolinos amb la derrota del dissabte anterior a casa Camises davant el Nàstic. Res a veure, ell se va crear moltes ocasions, a ser que va estar feble en defensa, però ahir realment l'equip realment va ser molt dolent des de l'inici, quan a duels, quan a distàncies, a la pressió, etc. Sobretot la primera part va ser una desfeta clara, molt evident, molt visual, i això sí és evidentment preocupant. Però vull dir, això es pot recuperar tant si ve un entrenador nou com si es manté el que està, es creu amb ell, l'entrenador creu amb el projecte també, creu en la plantilla, vull dir, si tots fan força en el mateix camí, això pot capgirar perfectament amb les persones que hi ha ara mateix. El problema és que l'Eivissa normalment no hi creu. El club no hi creu amb els professionals o el creu molt poc, durant molt poc temps, i de seguida que ve alguna situació prolongada més llarga de resultats dolents, de seguida es trenca pel mateix costat.
Toni, com ho veus tu?
Bueno, ja, és complicat. És complicat perquè el futbol en general té molt poca paciència i a Eivissa crec que encara en té menys. Però sí, és veritat que hi ha dues coses ben separades. Una que és l'institució, el que és la part directiva, la part de gestió deportiva i el que és l'equip en si. Jo crec que el que més preocupa, o el que més me preocupa jo, el que veig jo més preocupant d'aquest Eivissa és que, independentment hi ha de resultats que no són bons, que conseqüentment tenen que millorar, però és que la sensació que va dar l'equip ahir és una sensació deplorable. És a dir, és un equip que no té cap criteri ni defensiu ni ofensiu, que no se li veu una proposta de joc clara, que llavors tindràs més certesa, com es diu el Tarragona, per exemple, és un partit que l'equip fa un bon partit i perd, però se li veu una idea, se li veu una manera de jugar, però és que aquest fin de setmana ha estat tremendament decepcionant. És un equip que no ha pogut en cap moment contra el rival, que no ha estat ben posicionat, que no ha guanyat cap gol, que no ha tingut pràcticament cap ocasió de gol, i llavors, el més seriós de tot, és que tot el que has treballat una setmana per afrontar el partit del diumenge, ho tira tot el traste, els canvis els va fer en el minut 31, però en el minut 20 va parar el canvi de l'Olmo, per mi que era el primer que anava a fer, de l'Olmo, perquè Calentàs de l'Olmo va parar el canvi de Müller. Consegüentment, és a dir, li va durar 20 minuts tot el que havia preparat tota la setmana per un partit contra un rival que li deia que tenia un camp peculiar, que era estret i tot el que li vulguem dir, però un partit que sabia perfectament a quin rival tenia, a com li jugaria i que no va saber afrontar-lo en cap moment. Això és el que més me preocupa d'un equip que duim 7 jornades, que no té cap identitat, que no té cap seguretat amb ell mateix i que, a més, conforme passen les setmanes, se segueix insistint en que aquest és el camí, que aquest equip té que jugar a la Sicília, com ell diu, o com ell li dona la gana, com va dir textualment a la roda de premsa des divendres passat.
Perdó, aquesta comunicació amb en Toni Torres, menys si el podem recuperar. Víctor, clar, és que a mi el que m'està sorprenent és que quan sentim Gémez parla molt d'estil de joc, més enllà de resultats, però és que l'Audi Eivissa que hem vist aquests darrers partits ha estat una Audi Eivissa amb molt poques idees.
Sí, sí, jo crec que, a veure, sigui quina sigui la idea de joc, jo crec que totes són bones, si s'apliquen bé. La proposta inicial, vull dir, és un equip que vol anar amunt, pressionar, tenir la pilota, jugar en línies avançades. Si això s'executa bé, és un bon equip. Si no s'executa bé, doncs estàs exposat a que el rival te superi, com ha passat als darrers 5 partits, amb matisos diferents en cada partit, no? Vull dir, però els 3 partits de res ha estat superat i realment les derrotes... tal vegada el dia del Nàstic es pot dir que va ser més injusta, però bueno, el Nàstic també crear les seves ocasions i va estar efectiu, no? Al final, i té una proposta que és defensiva completament. Evidentment, li anava a deixar la iniciativa a l'Eivissa i l'Eivissa tenia que tenir la pilota i tenia que respondre a aquesta iniciativa que li deixava el Nàstic. Ahir, realment, jo crec que la imatge, com deia a l'inici, és molt diferent perquè l'equip, els primers 15 minuts, si algú té l'oportunitat de veure, encara que siguin els 2 primers minuts, veurà la diferència exagerada d'intensitat en els duels d'un equip a l'altre. Vull dir, a vegades això es fa servir molt, no? És que hem sigut inferiors en els duels. I realment això ara està molt de moda en qualsevol tertúlia esportiva, quan algú opina, no, és que en els duels n'hi ha que guanyar-los, però és que ahir va ser molt exagerat la distància que deixaven els jugadors de l'Eivissa i com anaven a rossec dels jugadors del Joventut de Torremolinos, que ja que recordar que acaba de pujar a la segona federació i que inclús molts dels jugadors que ha adquirit aquesta temporada són de segona federació, molts d'ells. Vull dir, és un equip que no té res a perdre, que fa unes setmanes no estaven cobrant els jugadors, ara crec que estan començant a cobrar algunes nòmines que s'ha dit d'alien. Vull dir, van sortir amb una motivació que realment, en relació a la que té que tenir l'Eivissa per intentar estar amunt, amb un equip que evidentment cobra puntualment amb sous que segurament són més alts, bastant més alts que els del jugador del Torremolinos, doncs aquesta imatge de feblesa mental, de deixar-se una mica endur pel ritme del rival, no té cap explicació i no té cap justificació. Evidentment, l'entrenador és responsable també d'això, però els jugadors tenen que tenir amor propi. I això de l'amor propi ja ho va treure en Pep Lluís Martí fa un any en una roda de premsa i ho va dir. Vull dir, i han canviat molts els jugadors que hi ha a la plantilla, Marta, perquè hi ha hagut molts de canvis, l'hivern passat i aquest estiu, i torna a repetir-se això. I vull dir, els entrenadors passen, però el club és el que queda. I les persones que estan al club són les mateixes. Vull dir, hi haurà algun moment que tindran que fer-se responsables de la gestió esportiva i aquesta autocrítica no l'han vist gairebé mai. El president Amadeo Salvo, que darrerament no fa gairebé mai declaracions, sempre quan se li ha preguntat per això, s'encomana la mala sort a altres situacions. Jo crec que ja és massa casualitat que sempre tinguin que donar les mateixes explicacions. Mm. Quan realment que jo crec que el club té bastant responsabilitat de que cíclicament això es repeteixi a la U d'Eivissa. I Magda, perdona que insisteixi, avui parlava amb companys d'altres mitjans de comunicació. Jo soc de l'opinió que l'Eivissa, durant tots aquests anys, que són 10 d'història, en alguns moments ha tingut bastant de sort, perquè en altres circumstàncies ha estat a zona de play-off gairebé sempre. En altres circumstàncies, en moments complicats quan els resultats, el normal és que l'equip hagués caigut cap a baix. I vull dir, ara mateix la situació torna a ser crítica perquè està a un punt per sobre del descens. L'equip necessita una reacció, però jo crec que té que mirar-se cap endins en lloc de seguida de canviar l'entrenador, que és la eina que fan servir sempre en aquest sentit, i tornar a començar de zero quan això realment, per la meva opinió, no és la solució.
Clar, per anar acabant, Víctor, tu has dit a l'inici que Paco Gémez estava en el punt de mira, no? Sabent sobretot com funciona l'Audi Eivissa, per tant, perilla a hores d'ara que continuï Paco Gémez?
Sí, sí, clarament que perilla. Avui descansa l'equip, no entrena, per cert. Demà tornarà a la feina. Vull dir, ara mateix jo ho deixaria això al 50%. Jo no puc assegurar que aquesta tarda el club tregui un comunicat i tampoc puc dir que no continuï Paco Gémez. La situació és complicada, és crítica en aquest sentit, però bé, veurem quina és la resposta del club. Ja han començat a sonar alguns noms, només són rumors, representants que criden, que parlen amb periodistes, i vull dir, ara mateix no podem dir res que s'apropi a l'oficialitat, però que ja estan sonant noms, que l'Eivissa, algú de l'entorn de l'Eivissa ha intentat parlar amb algun entorn d'algun entrenador. Ahir mateix Àngel García, el periodista que té la conta tan famosa de Cazurreando, no?, a xarxes, ja parlava que aquí no només parlava de l'Eivissa, però que l'Eivissa també estaven interessats en alguns entrenadors que estan lliures en el mercat, així que veurem què passa en les pròximes hores.
Déu-n'hi-do. Toni Torres, esperes que hi hagi aquest canvi de banquetes les pròximes hores?
Bueno, jo crec que podria passar. Jo personalment penso que esperarà que puguin anar a partir de Múrcia, de diumenge que ve, és un partit importantíssim, en dos equips que pràcticament estan a la disposició, que s'han tornat un altre, però dos equips que a principi de temporada estaven manats a lluitar per estar a les posicions altres.
Tenim dificultats per sentir en Toni Torres. Avui ja ho dèiem, que és aquest intent de tertúlia, no?, en comunicacions així com podem amb Eivissa. Víctor, crec que ha quedat bastant clar, però que després d'aquesta derrota tan contundent a Torremolinos sí que perilla sa figura, sa posició de Paco Gémez com a entrenador. Per tant, estarem molt pendents a aquests pròxims dies i a veure quines informacions arriben des del club.
Molt bé, moltes gràcies, Magda.
Gràcies, idò. En Víctor Sancho, avui agraïda també d'aquesta connexió que han fet cadascú des de casa seva per totes aquestes pluges i avisos que estan afectant tantes espitioses. 1:46, feim una pausa i analitzam la segona federació.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete. Pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha veu. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu ca. El meu ca també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 50 minuts, això és Esports 3, per la mare de la segona federació, que aquest cap de setmana l'Andratx va guanyar el derbi de la jornada, va superar l'Atleti Balears per 1-0. L'Alcoià i el Poblense varen empatar a 0. El Girona B va guanyar 1-0 al Porreres i el Castelló B va guanyar 2-1 a la Societat Esportiva Eivissa. Avui volen destacar, però, un dels porters de la categoria, perquè el millor porter d'aquestes primeres 6 jornades a segona federació és el porter del Poblense, en Vicenç Sabater. Només han queixat 2 gols en aquests primers 6 partits. És esporter menys golejat de tots els grups de segona federació i aquesta jornada, més, és un dels jugadors que apareix escollit a l'11 ideal. El volem felicitar i saber com està vivint aquest inici de temporada amb el Poblense. Vicenç Sabater, molt bon dia.
Què tal? Bones tardes, Mata.
Equip que menys encaixa, porter que menys gols encaixa, supos que això és una feina col·lectiva, però com a porter, no? Té molt de mèrit i en deus estar content.
Sí, sí, bastant content, però bé, com bé has dit, és una feina col·lectiva i és veritat que he tingut sort que els meus companys m'han recolzat, perquè hi ha diverses jugades, inclús aquesta setmana, que ells m'atreuen el balon de baixa línia, així que feina de tot seguit, que a part concedim molt poques ocasions i quan en concedim pues, som capaç de treure-la de fora.
És una de les coses que vos fa forts, no?, en aquest inici de Lliga, on el Poblense el veiem a la part alta d'aquesta taula, fins i tot en posicions de play-off. Són molt bons resultats. Com vos estàu sentint en aquestes primeres jornades, perquè estàu aconseguint bons resultats i importants tant quan jugueu a dins com quan jugueu a fora?
Sí, és veritat que la solidaritat defensiva està sent una de les millors coses que tenim i això ens dona peu a poder guanyar qualsevol partit, ja sigui dintre nostre o fora. Si mantenim la porteria zero, nosaltres sempre tindrem les nostres oportunitats i no es podrem dur els 3 punts. I bé, si està sent aquesta jornada.
Aquesta darrera jornada és un exemple, no? Aquest empat a un camp complicat com és l'Alcoi, en què aquesta porteria zero, tu deies, no? Gols que s'havien tret fins i tot de la línia, va permetre sumar un punt amb aquest empat a zero contra l'Alcoià.
Sí, sí, la veritat que és un bon punt, sobretot per com se va donar el cap de setmana, que va ser un poc caòtic, molt de temps d'espera a l'aeroport el dia abans, arribar a la 1 de vespre al coll, descansar poc, jugar a les 11:30. Crec que l'equip va fer un molt bon partit, traiem un bon resultat i ara el millor seria acompanyar-ho d'una victòria en casa.
Què te diu el míster o què te diuen els companys quan veuen, no, que finalment, i ara me passaven a més un clip, no, d'una imatge d'una parada, a veure, que entre porter i defenses, que és espectacular.
Sí, sí, diria que és de les poques ocasions que té l'Alcoià, sí, en el partit, però són 5 seguides, perquè crec que inclús en el vídeo hi ha una darrera que no se veu, que pega
l'espada. Clar, se'n compten 4, no?, en el vídeo, però són 5.
Exacte, se'n compten 4, però són 5. Però realment és l'única opció que tenen ells, i bé, quan arriben, i és clar, almenys estem tenint la sort de treure-la de baixa línia. Però bé, molt, molt content. La veritat que els companys me fan gràcia, perquè diuen que tenim que compartir tot el que són objectius i primes de porteria cera, ja li dic que no hi ha problema, que ho podríem compartir, però bueno, mentre seguim així, pues crec que farem que el Poblenc estigui a dalt de la taula.
Clar, són ja 11 punts, només una derrota, un equip que vau descendir en aquesta categoria. Supos que, clar, estan sortint les coses bé i això vos dona confiança.
Sí, totalment. Nosaltres, pues, fora de casa, estem competint bé, estem traient punts. És a on hem fet l'empat, una victòria a Indrats i derrota a Girona, i dins casa ho estem, de moment, guanyant tot, que és el que no està fent, està allà dalt. Si seguim amb aquest ritme, jo crec que pot ser un any bastant guapo.
Idò, diumenge aquí ve, vos tornarem a veure a Sa Pobla contra el Castelló B i esperant poder seguir explicant aquest bon inici de temporada del Poblense i aquesta porteria que s'està mantenint pràcticament en totes les ocasions a zero. Vicent Sabater, porter del Poblense, moltes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Va, per analitzar no només aquest empat a zero i aquesta porteria a zero que està mantenint el Poblense, sinó la resta d'equips que ja han començat aquestes 6 primeres jornades a segona federació, saludant precisament en el nostre comentarista, en Rafael Sastre. Rafael, molt bon dia.
Molt bon dia, Magda.
Ara parlàvem amb Vicent Sabater, el porter menys golejat de la categoria, que és aquest porter del Poblense. El Poblense que s'està fent fort amb aquestes 6 primeres jornades, només 2 gols encaixats i aquest empat ahir que reforma, no, reafirma la feina que està fent el Poblense també quan surt a camps complicats com és ahir el Coll.
I sobretot el Poblense que està demostrant que ha après la lliçó d'aquella temporada que va baixar a tercera divisió, que enguany té jugadors més experimentats, que no es cal trobar, ha cercat jugadors que ja tenien o ja havien tocat aquesta categoria, i com t'he dit, al final aquesta feina d'un Poblense que en principi de continuar amb aquesta dinàmica, crec que xerrar de play-off són paraules majors, però sí que hauria de tenir una salvació al manco sense problemes.
Rafael, tenim només 3 minuts, però volia parlar amb tu també d'aquest derbi que finalment guanya ahir l'Andratx, s'endú l'Andratx el derbi contra un Atlètic Balears, que els dos equips poden celebrar-ho, perquè d'una banda l'Andratx que torna a guanyar un partit, en aquest cas supos que fa il·lusió en aquest Atlètic Balears, i un Atlètic Balears que continua a la part alta malgrat aquesta derrota, que continua en segons, només 3 punts del líder, que és el Barça Atlètic.
Sí, i un Atleti Balears que, com va dir el seu entrenador, Luis Blanco, va fer un bon partit. Jo crec que l'Atleti Balears ahir va posar-ho tot, manco el gol, per dur-se alguna cosa més de la plana, i un Andrats, pues, que una setmana més mostra que és competitiu, que defensivament té arguments per intentar contrarrestar el rival, que va tenir la seva ocasió i la va fer, i que ahir s'ha de dir que la figura del seu porter, de Nelías, que torna a brillar i torna a donar punts una vegada més, com va fer l'any passat en aquest final de temporada a l'equip d'en José Contreras, que per jo en el final, perquè en Vicente Meca va fer gol dels 3 punts, però el jugador destacat va ser el porter Andrés, que per jo va ser el gran heroi de que ahir la victòria, com tu dius, i que sobretot l'equip d'en José Contreras tornés a sumar després d'un mes que duia complicat.
Ara t'anava a dir, no, la cosa va de porters, destaquen en aquest cas Nelías, que també va ser 100 MVP, podríem dir, des derbi, malgrat que va guanyar l'Andratx per un gol a zero, que no només és mèrit de qui va fer gol, sinó de Nelías i de totes les ocasions que va salvar per part de l'Atlètic Balears. I per acabar, clar, tenim una mica més a baix a la classificació la Societat Esportiva Eivissa i el Porreres, que els hi està costant sumar victòries. En aquest cas, el Porreres n'ha sumat una, i la Societat Esportiva Eivissa, que Pontures, no sé si ja t'ha sorprès més, perquè en aquest cas ja du més anys en aquesta categoria.
Sí, m'acrida més atenció la Societat Esportiva Eivissa, perquè al final és un projecte que està fet per salvar-se i el darrer mes de competició intentar ficar-se en aquest objectiu de play-off si li donàs per punts, i crida que l'equip d'en Raúl Casany estigui tenint tant de problemes, rebent gols tots els partits. Sí que és veritat que aconsegueix també fer gols, però un no li basta per sumar punts. I del Porreres, pues, un poc també el que estava previst, un equip que li costarà enguany treure endavant el partit, que pot competir 60-70 minuts sempre a un bon nivell, però que al final aquest factor de desconeixement, de la categoria, de vegades els futbolistes que tampoc no estan avançats, un poquet el que abans han comentat del Poblense, que li està faltant aquest punt, com deien, d'experiència, i esperem en si de qualque manera en Soler pot donar la tecla perquè el seu equip pugui agafar una bona dinàmica, i ja vam veure l'any passat també l'exemple de l'Andrats, com va firmar un final de temporada èpic, i li pugui ajudar a lo que és salvar la categoria també.
Continuarem cada diumenge vivint tots aquests partits de segona federació d'aquests 5 equips balears, i han passat ja aquestes primeres 6 jornades i ja començam a veure aquests brots verds i aquests equips i jugadors que destaquen. Rafael Sastre, com sempre, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Idò, continuarem com de vivint aquesta segona federació. Ara, però, acabant, tornarem demà a la 1 i vos deixam ens informatiu migdia.